Carol, l'últim dia ens vam quedar a finals dels anys, a mitjans dels anys 70, sobre l'any 75, sobre la mort del Franco, i parlàvem de què havia passat aquella nit,
sí,
de la mort del Franco.
Jo, com et deia,
vam rememorar algunes coses,
sí,
com algunes festes d'aquella època i, alguna,
sí,
i algunes anècdotes d'aquella època. Ah. I volia tornar en aquesta època. És l'època que el de la web sense nom estem intentant
repescar
el material i repescar una mica com a petit museu d'aquests moments i de les coses que passaven, d'aquesta efervescència que hi havia en aquest moment a Barcelona, que intentem repescar. Un dels temes que a mi em semblen més importants és la moguda que hi va arribar, que hi va haver a les Rambles en un moment donat. Tu hi estaves present,
sí,
el tema de les parades a les Rambles.
Exacte, sí.
Els passejos, la quantitat,
sí,
de gent,
sí,
que s'ajuntava a les Rambles.
De fet, era lliure, la Rambla era lliure, no tenia que tramitar cap permís, ni cap paper, ni res. Un posava els objectes o el que es volia oferir, en aquest cas hi havia moltes publicacions. Hi havia una distribuïdora que portava l'Ernest Casals, que ara també porta músics i tal, i distribuïa l'Ajo Blanco, l'Star, bueno, totes les publicacions i els fanzins de l'època, igual distribuïen també els teus i tal, no? I llavors...
I les revistes del rotllo...
Sí, exacte, exacte, perquè a partir de les Rambles va ser... Jo, estant en una parada, com vaig conèixer el del rotllo mascarado, va passar un dia al Nazario i els germans Farriol.
Això, pot situar-ho més o menys? O...
Sí, això era finals de... A veure... No, devia ser, després de la mort del Franco, doncs devia ser entre el 76-77, sí, 76-77. Inclús et diria, sí, perquè el 75 no, encara vivia el Franco... 76-77, té que ser. Al cap de dos anys de morir Franco, 76 va ser d'impàs, no? La gent es va anar atrevint a més, hi havia l'efervescència política, les primeres eleccions, els tenderetes de tots els partits, de tots els colors, quantitat de mogudes a nivell de còctels Molotov i el PCML, allí cada dos per tres corrents... Que jo, per cert, també, bueno, això queda més endavant, jo em vaig presentar a president, al candidat a president de la Generalitat, no, quan em van tancar la ràdio, amb el PCM.
Bueno, bueno,
sí, sí, però bueno, sí, no et fem el salt encara.
Seguirem amb això de les Rambles. Hi ha un moment, jo és que tinc una impressió de que el rotllo a Barcelona, aquesta paraula que coneixem com a rotllo, que per mi vindria a ser... Per mi la paraula rotllo tenia el seu origen en fer rotllo a part, amb la gent que separa per fer un rotllo, per exemple, per fumar-se uns porros,
sí,
o per fer un rotllo per d'alguna manera estar separant-se de
la gent del rotllo, on deia...
La gent del rotllo és una cosa, sí, anterior al rotllo.
Sí, evidentment.
Hi ha molta gent que arriba aquí es pensen que el rotllo de Barcelona té que veure amb el rotllo.
No, no, ells mateixos ho van adoptar.
Exacte.
Sí, sí.
Bé, doncs aquest rotllo sembla que explota.
D'acord, sí, 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 sí.
No hi ha una autoritat a Barcelona.
Exacte, sí, sí.
La ciutat viu al marge de l'autoritat, que el govern central no pot controlar la situació i que realment tenim una llibertat molt gran.
Sí.
I es produeix un fenomen d'una eufòria col·lectiva que poques vegades es dona, que es dona entre els anys 74, 75,
exacte,
76,
sí, 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 correcte.
I el 77 ja comença amb les,
sí,
cases Scala i totes,
sí,
aquestes coses.
Sí, exacte, correcte, sí, sí.
Bàsicament són els anys en què tu estàs més al carrer. Estàs...
Sí, perquè, ja et dic, jo havia tingut pòsters del Puig Antic a Canaletes, no?, per exemple, i de temes llibertaris i tal, i cap problema, no? I, clar, a mesura que es anava avançant, que a vegades es posaven més pegues. Van començar, vale, sí, no hi ha permisos, però la rebenta no. Per exemple, clar, amb totes aquestes mogudes sempre hi ha els llestos comerciants que venien fins a figures d'aquestes de guix per pintar, o sigui, els revenedors, que no era res creatiu, com vendre uns fanzins fets per la penya, no? I tal. Llavors...
Però, és tota la premsa underground en aquest moment, no?
Sí, que en principi va ser això, però en mica es va anar...
Des de poemaris de poesia que es venia llegint a mà, fets a mà, fins a revistes editades a qualsevol empremta i distribuïdes...
Exacte.
Sense cap tipus de...
I sense ànim de discriminació... En part, també, el que ho va fer malbé una mica va ser la primera fornada de gent llatinoamericana, no? Sobretot argentins, que, bueno, amb les típiques artesanies i tal i qual... I
això jo crec que seria posterior, no?
Sí, posterior, però que va acabar matant i menjant-se tot, no?
Permisos per estar a la Rambla, el que està passant actualment, el que està passant,
sí.
És que necessites qualsevol... I en aquell moment, però, daves la paradeta...
Cap problema, sí, sí, sí.
T'autoditaves la revista...
Sí, 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 exacte.
I no passaves cap tipus de censura...
Exacte.
Que podia passar que et vinguessin a buscar la policia, tot això...
Sí, clar, de fet, sempre hi havia el perill de que, clar, tu podies posar el que volguessis, com el que em va passar... temps enrere, però bueno, era en l'època de lo de King Crimson, que era l'època franquista, però bueno, amb aquests anys que dius, hi va haver una llibertat, podríem dir, sense cap tipus, perquè clar, tot el país estava en transició, no? La veritable transició, que penso que és això que deies tu, aquesta eclosió, que si per exemple algú et deia, et fotia la bronca, la mateixa gent del carrer responia per tu, deia, els hi deien a tots, faixa, va, passa, la veritat d'expressió i tal, no? N'hi ha que oblidar que també en aquesta època, em sembla, més o menys coincideix lo del Tricoco, lo del Diana, lo del Saló del Born...
Es relaciones amb la penya del Diana...
Sí. Sí, sí, és una mica més tard, l'assumpte dels juglars o Boadella, la història pues, que també els hi van fotre el pal, però ja era post-franquisme, no? Sé que feia 2 o 3 anys que havia mort Franco, però recordo que en el Diana ens reuníem pel tema Boadella i que hi havia el Mario Gas aquest, que era una mica el coordinador i l'assemblea d'actors i directors. Després també, a l'estiu, tota aquesta penya, hi havia el Teatre Grec, que també era totalment obert, no? El Teatre Grec, que es feia una sèrie de representacions i ho portava doncs, l'assemblea d'actors i directors, no? El Bellmunt, hi havia també pel mig el cantautor aquest, el Munt, el Ramon Munts, que són molt amics i tal, i vam coincidir. Sí, sí, i... Ah, exacte. De fet, el sindicat de l'espectacle del CNT és els que van promoure lo del Diana. I també després lo del Teatre Grec. Era en aquesta època, no? Fins que, bueno, el Diana es va acabar, llavors cada vegada, a mesura que anàvem entrant cap a apropants als 80, es anaven acabant les coses, vull dir, amb el sentit aquest d'àmplia difusió, no? Més papers, més permisos, molt tímidament, perquè, clar, com més llunyà el franquisme, o sigui, hi havia aquesta llibertat, però va haver, o sigui, a veure, mor el Franco, va haver una pujada, no? I llavors va tornar... lentament una altra davallada, no? De burocràcia, diguem-ne, no? I llavors ells recuperant el carrer, no? Això que tu explicava l'altre dia, un dels fets és que una de les vegades que ja controlaven bastant això, que era a finals dels 70, a mi em van agafar amb el Nazario, no? I em van fotre allà a Comissari de Bon Succés, la Guàrdia Urbana, em van hostiar, jo em vaig negar a pagar... Em van tindre tota la nit allà, doncs em van posar allà a la Perona, amb tots els...
Què t'he posat l'angle?
No, de vendre simplement sense permís, així, però no vull pagar ni em aneu a pagar, no?, i tal. I a partir d'aquí pues ja es va anar tot controlant, tant com ara ja és a tope controlat. De fet, el que queda baix de les Rambles a Drassanes és el reste que queda d'allò, no? Que ara és només dissabtes i diumenges, amb unes parades de fusta, el 90% són llatinoamericans i venen polsanetes. Per dir-ho grosso modo és així, no? Llavors jo, clar, feia uns pòsters que es pues, feien 2 metres per un...
Algunes fotografies de les Rambles de l'època, són les Rambles plenes de gent completament, o les
sí.
pel·lícules de la canya de trat intermitent.
Ah, exacte, sí, 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 sí. No, no, sí.
Les Rambles eren un desfile de gent continuada i de gent de la ciutat, no un desfile turístic com
s'anava. Exacte.
Però bé, no
sí, 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 sí.
Per mi, hi ha un tema que m'agradaria tocar més, o sigui, el tema de tota aquesta època, per mi està marcada tota aquesta època, que bueno, no m'agrada massa la paraula contracultura, però...
Bueno, o sigui, per situar-nos, sí.
Està marcada per una cosa que et preguntava l'altre dia, pel tema dels porros que corrien, i un tema que no vam parlar l'altre dia, però que m'agradaria insistir, és el tema dels àcids, dels LSD, que apareix en un moment. En el meu cas, jo puc parlar de l'existència de LSD des del 71.
Exacte, i sí, Sàndiga, sí. Sí, 71, 72...
Entre el 71 i el 75 van estar prenent alguns més assigua i altres experimental, però va ser important i va canviar la manera de veure les coses.
Sí, inclús l'amic Fargas, bueno, jo recordo l'anècdota que el tio comptava i diu, em porto 300 no sé quants, el tio tenia controlat la quantitat i tots al·lucinàvem, me'n recordo el Jan Ramon i jo i tal, perquè el tio portava comptabilitzat, jo què sé, 300 i pico, això a finals dels 70, no?
I tu tenies algun tipus d'àcid favorit o havies trobat algun en particular que...
Bueno, hi havia aquests els secants, després hi havia uns que no sé què de la piràmide, els piramidons, no sé com en deien, sí. La veritat és que tampoc no hi en tenia massa, no? Però sí, uns que sí, es tallaven i llavors te'n foties una mica i ja tal, i tu anaves organitzant, no? Era com un paper, no sé, un paper...
Com un secant.
Un secant, sí.
Una gota.
Ah, exacte.
Una gota i...
Exacte, exacte. Sí.
Això el Pau Maragall no es cansava en els seus articles, no es cansava de queixar-se de que alguns d'aquests àcids estaven tallats amb amfetamina i que l'amfetamina el desqualificava i que l'amfetamina
posava sí.
La gent esquitosa i bueno, reclamava la puresa de l'àcid.
Bueno, no, clar, estic totalment d'acord perquè, de fet, jo vaig deixar de prendre quan precisament era pura amfetamina, quasi, vull dir, no tenia res que veure, no? Perquè, hòstia, els primers, una passada, jo recordo una vegada amb el Tomats, no? Vam anar, no sé, a Montserrat o no sé, un lloc, prendre l'àcid, i, hòstia, i jo recordo unes experiències que són irrepetibles, vull dir, allò que, el típic, no?, que et veus fora del cos, en ple dia, no?, i que, per exemple, una vegada que vam anar, sé que era Montserrat, hòstia, sentia, o sigui, l'electricitat que hi havia a la muntanya, no?, o sigui, com una història elèctrica, sentia com la muntanya radiava com ondes, no?, que anaven sortint i ho sentia, no? Llavors eren àcids molt purs, no? Estic parlant de l'any 73, no?, més o menys. Llavors ja els últims que vaig prendre cap a principis dels 80 eren una merda, eren purament amfetamina, no? Era molt canviant la història, era una altra història, no? Llavors ja et dic, ara desconeixo com...
Hi ha una doble decepció, potser penso que per un costat podríem dir que sí, que possiblement va ser això que tu dius, que la qualitat no fos la mateixa, no n'estic molt del tot segur, però per l'altre hi ha una decepció una mica de que l'àcid canviarà les coses. O sigui, quan
sí, pot un ser, potser una massa fe, creu. Sí, sí.
Que ens ve de fora pensant que allò, sinó que farà una fraternitat universal,
sí,
amorosa,
sí,
que canviarà la societat d'alguna manera.
Sí.
Els que roben allò realment senten dins seu un canvi emocional.
Sí, i un altre, un concepte, una dimensió nova, una història.
Després de conèixer això és difícil pensar que les coses puguin ser iguals. Després d'estar de baixada, de tocar el cel amb les mans,
sí,
és aquí doncs, molta gent decideix canviar la vida, anar-se al camp, es formen... Jo l'any 73 agafo una casa, llogo una casa, em vaig a viure en comuna, amb l'Oriol t'envia, amb... abans del 73 o 72 o alguna cosa així, amb 5 o 6 ens anem a viure en una casa i com jo molta gent ho fem.
Sí, jo una mica ho faig anant a Eivissa amb el rotllo emmascarado, amb el Nazario, amb el Mariscal, amb els germans Ferriol, inclús amb aquest que era molt light, el Montesol, no? El dibuixant, amb els ambients de dibuixant, inclús amb l'Oliu. Bé, ells inclús que ara estan a Eivissa, es van a quedar allà els germans Ferriol i es va agafar, van llogar una casa allà i que el concepte era d'agafar una casa a Catalunya, no? Però ells van anar cap allà, s'hi van sentir molt bé i jo havia pujat em sembla una o dues vegades i m'hi havia estat fins a 15 o 20 dies, no? I després tornava cap aquí. I ja et dic, era tota aquesta penya d'ambient de dibuixants, no? O de literats, amb el cas del Montesol, no? Ai, perdó, del Montesol, de l'Only You. I després que amb el temps ja has vist, cada un es va situant, però hi ha alguns, els germans Ferriol, que encara estan a Eivissa.
Hi ha un poema de l'Albert Subirachs que em fa pensar molt en un desencantament dels colorins, parla d'aquest món de colorins. Que
sí.
No ens ha canviat res i que una decepció que ens ha decepcionat i a partir d'aquí potser també sorgeix una altra generació que ens ve darrere i que és una generació més punt, les coses van
sí,
canviant i
a partir dels 80
la
sí.
Crisi del 70, la crisi del petroli del 76,
sí. 77, ah, exacte, 77 sí, sí.
La vida s'endureix, la gent s'ha de buscar la vida més durament, sorgeix
sí, sí, sí.
Noves coses com l'heroïna
i... Sí, és com un desencant diria aquesta etapa tal no, i busca altres històries, sí, és possible. De fet, hi ha un canvi brutal a finals dels 70 al remuntar i als 80, és tot un altre concepte, no? El que dius tu, la cosa potser va durar fins 78 i a partir del 78 cap endavant la cosa canviava. Ja no et dic res dels 80 que ja no té res a veure amb tot l'altre, no? Vull dir, una altra història. Jo, clar...
Jo penso que hi ha aquest moviment d'alguna forma es replega sobre si mateix. El que podríem anomenar una contracultura es divideix en subcultures.
Sí.
En subcultures... que s'organitzen es tanquen sobre si mateixes i cada una es busca de solucionar els
problemes. Exacte.
Els que han defensat la llibertat sexual, el front gai o el front de lesbianes...
Exacte, cada un agafa...
Els que s'han dedicat al vídeo, es professionalitzen i formen...
Exacte, els equips de vídeo, el vídeo nou, em sembla que es deia, sí.
Però d'alguna forma formen empreses que després tindran una continuïtat i
sí, sí.
El vídeo social, però ja es professionalitzen d'alguna forma.
Sí.
I els que no, que són una gran majoria, alguns, hi ha molts que tenen absolutament penjats pel camí, o sigui, hi ha molta gent que no baixa de res, que es queda assentada en una cadira a les Rambles i que no... I que...
Sí, el Papa Noel, o... Sí,
el Papa Noel, no? Que es queda allà penjadet. I molts altres que s'amaren al camp.
Sí.
Per mi el fenomen neorural comença d'aquesta manera, o sigui, és una fugida de la ciutat, dels fills de la ciutat, aquí trobes gent de Barcelona que està visquent a Osca, que està visquent aquí,
exacte,
sí, a l'Empordà, que està visquent, hi ha molts petits pobles que acullen en condicions de vegades lamentables, gent que ha arribat allà sense un duro.
Sí, sí, que es busca la vida com pot.
Es busca la vida com pot.
Sí, sí. El meu cas, bueno, va ser la ràdio, no? Em vaig tancar amb la història aquesta. Una mica, és veritat, per el que dius tu, per un cert desengany de com estava tot, no? I com derivava, no? I llavors un pensa, pues això va ser quien pueda. Bueno, el meu cas, no? És a dir, pues...
Jo em sembla que reproduïm contradiccions que també van passar, vull dir, els anarquistes del 30 al 36.
Sí, és possible.
Hi ha un anarquisme individualista i un anarquisme, vull dir, i un assembleari, no? Vull dir, els que d'una forma pensaven que es podia canviar la societat amb una lluita política, i els que pensaven que la societat canviava per un canvi amb la vida pròpia.
Quotidiana, no? Sí, quotidiana. Sí, sí, social, sí,
i,
sí.
I realment va ser un fracàs d'aquesta última manera de veure les coses. O sigui, la societat no canviava la nostra vida, sinó que la nostra vida anava pitjor cada vegada,
sí,
durant aquests anys. O sigui, durant els anys, des de l'any 77 a l'any 80, les coses anaven a pitjor.
Sí, sí.
Les persones cada vegada es quedaven més soles, més aïllades. O es posaven a treballar en un treball normalitzat, entre cometes, normalitzaven dintre del sistema i adquirien s'integraven dintre del sistema que estava, en aquell moment s'estava formant i estava obrint,
sí, sí,
les grans cadenes de televisió obrien les portes als professionals,
sí, sí.
I es començaven...
Hi ha un cas molt clar que és un que encara està radiopica, el hippie Vicente, que aquest, bueno, és un entès amb l'assumpte del blues, encara segueix, és el més antic junt amb mi a Ràdio Pica, i aquest pues, era de la penya de Plaça del Rei i també de les mogudes, i es va ficar a Correus i allà segueix, no? Vull dir, el que deies tu, ficar-se, va fer oposicions i tal, i diu, bueno, potser que em busqui un parapeto o un modus vivendi més o menys segur, no?
No, aquesta és la nostra pregunta, però almenys des del meu punt de vista no és absolut criticable.
No!
No és un sentiment de traïció, perquè...
Vull, l'edat també marca, suposo, no és el mateix tindre 20 anys que tindre'n 28 o 30, no? Dic jo. Jo concretament la ràdio vaig començar als 33 anys, o sigui, imagina't, no? Ja bastant gran i tal, no?
Sí, és que recordo unes paraules del Pau Maragall, doncs, quan expressava més o menys això, expressava el fric, o sigui, la persona que és el fric, i expressava la seva relació en quant al treball, no? O sigui, el fric en aquesta època sorgeix ja com una barreja de ell identifica amb el que és, doncs, aquest hippisme contracultural barrejat en part amb tot el moviment del 68, tot aquest fruit d'aquest caldo de cultiu que existia aquí, doncs em sembla que bueno, es pot aplicar bastant bé aquesta etiqueta de fric. I la seva relació amb el treball. Són persones que normalment no han treballat en una cosa fixa. Hem treballat durant un mes en un lloc per aconseguir prou diners, però no hem volgut treballar lligar-nos al món del treball d'una forma fixa, hem volgut anar per lliures. Si ens podíem guanyar la vida amb una cosa que fèiem nosaltres,
exacte,
sí, la vida amb una cosa que fèiem nosaltres, i si calia, treballàvem durant un mes o durant 15 dies o durant 3 mesos. Això arriba un moment que això és factible durant uns anys.
Sí.
Funciona durant uns anys. I al cap d'uns anys deixa de funcionar perquè hi ha una crisi total.
Sí, 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 sí.
Que sembla que en aquests moments, ara mateix, estem en 2009, ens estem trobant en un moment semblant on totes les oportunitats de feina, de guanyar-se la gent, petites quantitats per aquí, petites quantitats per allà, doncs està cada vegada més difícil. Estem en un moment una mica igual.
Sí, jo ho pensava l'altre dia, és una mica com 73-75, que el 73 va començar també la gran crisi del petroli a nivell mundial i tal, i una de les persones que també en aquella època, el Moix, que també he vist a la web Sense Nou, que dieu és de la penya o és del clan Picarol, sí, perquè vam estar, ell m'ajudava, també el Tomàs va ser soci meu i més gent, llavors, i el Pope i tal, però que el Moix, és curiós, encara està en aquesta situació. O sigui, és el tio, parlava amb el Martí, de dibuixant del taxista, no?, que ha treballat més, eventualment tenia una carpeta impressionant de contractes eventuals en els quals doncs eren feines d'un mes, de tres mesos, màxim mig any, com molt. I era el que deies tu abans, no?, com una història de buscar-se la vida sense més, no? I el curiós és que ara, clar, encara està, ara està bastant penjat perquè els temps han canviat molt, no? Que això podia, ho ha allargat, potser és que ho ha allargat més, no? Perquè a finals dels 60 encara podies més o menys trampejar les coses, no?
Tu te relaciones durant tota aquesta època amb persones que buscar-se sortides professionals
o professionals o de buscar-se la vida, vull dir,
no, i d'altres que
sí,
mitjans de comunicació,
bueno, Mariscal i tot, Mazarios, tots aquests, o, vull dir que
i d'altres que estan a televisió, suposo.
Sí, exacte, a TV3 n'hi ha, sí. Sí, però bueno, l'Àngel Casas sempre s'ho ha mirat des de la barrera, vull dir, ho saps, no, és el director de BTV, no? I ell sempre ha sigut com un voyeur, no? Mirava, però no s'implicava. Jo penso que igual en sa vida s'ha fotut un àcid, no? Vull dir, llavors... Sí, ell... ha sigut, va ser una època com el periodista entre cometes oficial, no? El Canet Rock el divulgava, després hi va haver també una associació entre ell, després el Guy and Company, després igual t'han parlat en Xavier, l'Illa de Granollers, el Centre d'Iniciatives i Turismes, que això està relacionat amb el Dalí. Però, ja et dic, l'Àngel Casas ha sigut com un cronista oficial que, vale, ja que agraï, que estava atent als assumptes. Per exemple, jo recordo que les primeres FMs, una FM que va haver a Ràdio Barcelona quan s'estava començant, perquè abans era tot ondes mitges, que era a finals dels 60, perdó, a finals dels 70, principis dels 80, i, hòstia, no hi havia anuncis i era, ho portava l'Àngel Casas i posava tot un disc del Tanger Dream, no? Durant, jo què sé, 2 hores. Posava 2 discos i quasi no parlava. Llavors vull dir que el tio es va implicar, però estava a Ràdio Barcelona. M'entens? No és el mateix Ràdio Barcelona que Ràdio Pica o, amb el cas que et deia, el Centre d'Iniciatives i Turisme de Granollers, que era de l'Ajuntament de Granollers. Llavors
tornem una altra vegada que hi ha persones,
sí,
que d'alguna forma doncs, han estat dins del sistema mirant-se això des de fora,
exacte,
des de fora, i persones que han estat implicades en els moviments socials que hi havia en el carrer,
exacte, sí,
show business, i és una cosa, un espectacle en si, i l'altra cosa és tot el que es cobra de l'espectacle,
exacte, és, sí, sí, sí,
que has tingut aquest contacte. Ara m'estaves parlant del Xavi Cot.
Sí.
El Xavi Cot en aquest moment era coxonat, ja estava...
Sí, el Xavi Cot, per això, a veure, és molt posterior, perquè el Xavi Cot l'any 73 estava a casa tranquil·lament, té 10 anys menys que jo, llavors ha tingut un estatus, ho sapiu portar bé per cos de la família i tal, econòmic, sobretot aquesta última etapa a partir del coxonat i tal li ha permès, per exemple, ells a part de muntar el concert aquest que sempre en parla, l'Aliança al Poble Nou, que sempre diu que ho ha fet ell, però no és veritat, hi havia un equip, hi havia el coxonat, hi havia el Torrent que està a Nova York, hi havia son germà que...
No,
no, que a veure, això me l'aprecio molt.
Ell sempre diu que el coxonat no és ell,
Pues a mi no m'ho
dius. És un equip de persones.
Llavors li he dit i s'emprenya. Vull dir,
potser... Ja, a mi sempre m'ha dit, jo no sóc el que us ha anat, sóc
el que us ha anat. Aquesta és la primera vegada.
Un equip de persones, a mi sempre...
Perquè, bueno, ja vas veure tu en el debat aquell de l'altre dia, perquè jo, que tu vas dir, va fer molta gràcia, jo em vaig presentar com a grup punk, a veure si colava, i em va dir, em van tombar, i em va dir, oh, ho sento, eh, no sé què, vull dir, però bueno...
Sí, bueno, per als que no ho sàpiguen, això és els inicis del punk.
Sí, no? A veure, ell dintre de tot...
Hi havia una sèrie de grups,
sí,
que podíem estar pensant que fèiem una música...
Clar, que no se sabia ben bé que era el punk.
Podia encaixar dins de...
Clar, 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 no, és que és lògic, és que... ni ells ho sabien el que era, perquè...
I els que van muntar el primer festival punk aquí a Barcelona.
Sí, o a Tortuga Ligera, tota aquella moguda.
Sí. Presenteu una maqueta, una maqueta, la feina que això comporta, d'agafar un casset, juntar tots els músics, treballar, portar-la a un lloc i que no et responguin, i que no tinguin res, i que no et torni ni la maqueta.
Hòstia.
Que dius que no, que no...
Bueno, i de fet, clar, també tenen en compte que hi ha molta desorientació, perquè que en aquest festival hi hagi el Ramon Cín, hi ha, bueno,
aquí hi ha una certa dosi, com es diuen, la tortuga...
La tortuga ligera, no?
La tortuga ligera,
sí,
una certa dosi d'intentar copiar el que s'estava fent fora.
Sí, sí, totalment, totalment. Perquè, bueno, el Cot havia estat un temps a Londres i una mica era transportar. Jo, ja abans d'això, havia estat amb el Cot a Londres també, a finals dels 70, i jo el veia molt influenciat per la moguda, perquè nosaltres vam estar al 77-78, i evidentment era l'època d'or, diguem-ne, entre cometes, del punk, no? Jo havia vist a Londres pintades que deien... Sex Pistols censurat a la BBC i tal, no? Llavors, és això que dius tu, és intentar portar-ho cap aquí, però clar, aquí era a partir de zero, allà hi havia hagut una evolució natural, i llavors, clar, els Morphy, o inclús jo et diria, la banda Trapera del Riu no en tenien res de punk, ni en tenen, és rock dur, és rock...
És el que
seria. Exacte, exacte, llavors... Ah, que es volia adaptar i... Sí, sembla que són punks i tal. I llavors es va muntar aquesta...
Potser havien de dir escopinades, cosa que no feia en aquell moment.
Exacte.
Prou punks.
Sí. I que el Ramon Cín fos punk, ja veus, ara no és desenterat. Bueno, ha denunciat el portal aquest de les barricades i tal, i a més... ho ha perdut, no, el judici i tal, però bueno, que de punt no ha tingut mai res.
Això que quan ara parlaves del Ramon Cín, però m'importa parlar d'una altra cosa, que és com es relaciona el rotllo de Barcelona i tota aquesta moguda d'aquests anys amb les diferents capitals. O sigui, m'has parlat,
sí,
per la banda de Londres, per altra banda... A mi em sembla que hi ha uns eixos de contacte.
Sí,
uns eixos de contacte,
hi ha una cosa...
Sí. Hi ha un eix que és elemental, que és les Sevilla-Barcelona.
Sí, exacte, les mans i tota la moguda,
el
rock andalús.
És l'eix per on circula la xocolata, vull dir que
sí.
Circula. Barcelona i Madrid viuen bastant al marge.
Sí.
Hi ha un cert intercanvi de,
sí,
de madrilenys,
sí,
que venen, però pocs.
Molt pocs.
Molt pocs valencians venen cap aquí.
Sí. Entre ells d'aquella fornada són mariscals...
Arriba molta gent, però que arriba de llocs molt impensables, de ciutats com Valladolid, o de ciutats,
sí,
com petites ciutats,
sí,
que arriben atretes per la capitalitat de Barcelona, aquesta capitalitat, i que les persones, els personatges més rebels de les petites ciutats apareixen a Barcelona, i et pots trobar realment amb persones molt curioses,
sí,
perquè venen aquí i es queden aquí i es busquen la vida aquí i s'instal·len aquí, són persones que es queden aquí.
Sí, perquè veuen, inclús abans de tota l'exclusió aquesta de les Rambles, que aquí hi ha una capacitat expansiva, creativa, de llibertat, sigui perquè estem a prop de França, és un lloc de pas, mediterrani i tal, perquè clar, tornant amb això que dius de Madrid, Jo, abans que hi hagués la movida, que va ser en els 80 de Madrid, jo em van convidar en plena època, diguem-ne, hippie, el 73-74, a un dels únics programes que hi havia, doncs, curiós, que es feia a Televisió Espanyol, només hi havia primer i segon canal, que era el Poc Grama. I jo vaig sortir amb aquest programa i vaig anar allà per parlar del rotllo mascarado, no? I perquè allà estaven molts ulls com a taronges, ni existia Alaska, ni existia Ramoncín, ni res de res. I, hòstia, els hi queia la lava, ens van portar com si fossin, jo que sé. Recordo que en aquells inicis començava Ràdio 3 i em van portar a Ràdio 3, vaig anar a casa del Moncho al Puente, després, més tard, també vaig tornar-hi amb el Nazario, i després també hi havia com una admiració, no enveja, però admiració com d'impotència, de dir, hòstia, que bé us ho munteu, això és impossible fer-ho a Madrid i tal, no?
De totes maneres, en qüestions de ràdio, a Madrid es munta ràdio, ràdio
de sí.
Que serà una ràdio de partida.
Exacte. Sí, jo hi vaig conèixer el Jesús Ordóñez, que inclús em sembla que ha tret un llibre que diu de què va el rotllo, i surto jo, no, també, i parlava d'aquesta moguda que era, que jo hi vaig anar ja com a història del rotllo enmascarado, no?
Això seria
abans, devia ser, era vivint Franco, era el 74, 70... Per mi el que va ser molt intens que vaig viure, va ser 73-74, perquè se superposen les coses, el Mercadillo de Balmes, el de King Crimson, l'assumpte que vaig tenir a la Guàrdia Civil, l'assumpte que també socialment, el del Puig Antic, tot 73-74 per mi va ser el més intens, va ser a dalt de tot. Llavors sí, es va mantindre, va vindre de les Rambles i tal, però vull dir, ja en vida de Franco ja es començava a haver uns xispassos, vull dir, que es veia que les coses tenien que canviar i que Barcelona era el nucli indiscutible de tot l'estat, no?
Per part de la gent aprenem a somiar una Barcelona possible, una Barcelona que hagués estat possible i que no ha estat. Aquesta Barcelona, ha sigut canviada per una Barcelona de 10 anys.
Sí, sí, està clar.
Els germans grans, que diria algú, que van ser els que van els Maragall o dels que siguin, que van ser els que van agafar les
rendes, sí,
polítiques de tot això, que ens van conduir cap a aquesta Barcelona.
Inclús...
una cosa curiosa, vull dir, que és com molta gent de Barcelona, vull dir, aquesta Barcelona que recordem, és difícil de fer d'explicar-la a gent jove, per exemple, perquè
és
una Barcelona bruta, on els autobusos deixen anar les quantitats de fum, plena de pol·lució, és una Barcelona que dura, costa viure, carrers bruts, carrers no... Si ara surts i està una mica més cuidat, és
sí,
veritat, però també és una Barcelona on la gent descobreix que cop i volta que hi ha la Floresta, que molta gent troba cases barates a la Floresta, que se'n van a viure
sí,
a la Floresta.
Jo tenia una casa allà que era del Carbó, per exemple, ho tenia llogat. Sí. Era al mig del... Era no al centre, sinó era cap al bosc.
Perquè, els que no ho sàpiguen, el Jordi Carbó, el saxofonista del grup que es deia de propietat, és un robo, i era un grup de música free, que intentava agredir musicalment públic fins al nivell de quedar-se sols a la sala.
Sí.
I vas estar visquent amb el Jordi?
No, va ser quan ell ho va deixar-ho, que jo em vaig posar en contacte amb el propietari i tal. Això va ser posteriorment quan hi havia, te'n recordes, el casino de la Floresta, que s'havien fet els dissabtes.
Era un casino, sí.
el Berenguer era un dels...
Sí. El casal de la Floresta.
Ah, exacte.
El casal, perquè era el punt de...
Sí, sí.
Això que havia sigut en Picasió.
Ah.
Recordo perfectament.
Sí, sí, sí.
És on després va tocar la Nico.
Exacte, sí, sí, sí. I havien fet molts concerts, sobretot, o sigui, els dissabtes, hi havia com un... com una pista, em sembla, de fum, no sé, una cosa de ciment i tal, i allí vaig conèixer inclús el dibuixant que va fer el logo aquest, el Pere Sánchez i tal, i bueno, la Maria Barbonet i tota la penya, el Berenguer, bueno, alguns ja els coneixia, no? I va ser molt important el fet de que a la Floresta va esdevindre, com podríem dir, la Califòrnia o la part... urbana però rural de Barcelona, l'escapada, qui no tenia casa allí o hi havia estat o tenia un amic, no? I estés ficat a la moguda, no?
És una mica la Barcelona possible, en aquest moment,
sí.
Que em sembla, la Barcelona possible, que de fet amb els anys el que hem anat vist és aquesta expansió de la macrociutat que s'escapa, no s'entonica amb la Floresta, sinó per la...
Sí, sí. Sí.
I no és precisament la que havíem somiat. O
sigui, no.
Diguem-ne que la Floresta dintre tot era un somni romàntic. No?
Sí, era com una... Era que la Formentera de Barcelona. Sí, era la història rural més a prop, perquè estava al costat de Barcelona, però ja, hòstia, els pins i tal...
Això, si no recordo malament, els californians també havien tingut un barri d'aquest tipus,
ah, sí?
No?
Sí, sí, el Heist, sí, sí, el Village, no sé què, sí, sí, ja no me'n recordo, però sí, tens raó, sí, clar, perquè, clar, a Barcelona ciutat era com molt ciutat, no? Vull dir, i aquest concepte que deies, les noves generacions, és difícil que l'entenguin ara, no? Perquè potser ara... És una època molt, molt de city, no? Dic jo, en general, molt urbanites, s'ha tornat cap a la ciutat, no ho sé, eh? Vull dir, em sembla a mi, no? Perquè, ja dic, jo vaig estar en aquesta casa, que al final hi anava poc, fins que ho vaig deixar-ho, inclús com hi tenia molt poca cosa, van entrar, que estava a la casa, i van entrar a robar i no van trobar res, no? I llavors... Sí, vaig estar als anys claus, vaig estar a casa del Pope, de l'època d'abans de la mort del Franco i després, una mica després de la mort del Franco, al carrer Venus. Sí, jo llavors m'agradava molt i el meu ideal era, bueno, potser era que tots, digue-li de ser, jo el meu ideal era lo típic, com tots, anar a viure tranquil·lament, al camp i tal, i tranquil·litat, i anar fent, i dibuixant, o escrivint i tal. Però ara penso diferent, no? Vull dir...
Però la teva vida, pel futur que sigui...
Per a nivell pràctic, potser.
Aquesta necessitat de relació amb els altres, de relacionar...
Sí.
A través de mitjans de comunicació, a través de explicar coses, a través de la paraula, que no pas a través d'altres aspectes creatius, d'altres persones... o s'han retirat el camp a la música i s'han anat a passar uns anys a Formentera i s'han anat a passar uns anys a l'Empordà.
Clar, jo ho he provat i per exemple a Olot vaig estar-hi també un temps i tal, a Fageda del Jordà i tal, per això ja és cap als 80, pràcticament el 80 exacte, i la història és que, clar, una cosa és que tu et fas la idea, però quan hi estàs una setmana, un mes i tal, jo m'avorria, la veritat, necessitava marxa. Sí, dius, hòstia, ara ja ho tinc, no? I ara què? Hòstia, que avorrit. Potser que posi la tele. Saps què vull dir? No. Sí, sóc de City, sí, sí, com has dit abans. Però m'ha arribat a aquesta conclusió per la vivència i provar-ho. Sí, jo que hem intentat...
Que costa de vèncer
lligant-ho amb la manera de ser individualisme, jo monto la meva bombolla, la meva illa dintre de la city, no? Dintre del que és la ciutat, no? Llavors és una mica diferent, el cot és més obert que jo. Aquí, quan vam estar concretament, vam petar perquè jo estava aquí amb el meu ordenador i tal, i vam quedar amb una cosa que per la seva part no va complir. Era que era un lloc per treballar i estar tranquils, i punto, i per crear, no? A nivell informàtic, tot el que va ser d'informàtica va sortir d'aquest local, no?
En quin moment et comences a preparar una informàtica i tot
això? Bastant tard, bastant tard. Potser et diria que
esperarà
molt
tema,
tard,
el
80... Ui, no, més tard. Fixa't, tan tard com el 96. 96, i el 2000 ja m'hi fico fort i tal, no?
Des abans que ja directament et decideixes l'any 81-82 és quan comences a dedicar-te al tema ràdio.
Sí.
I, bueno, és un tema que m'agradaria que m'expliquessis tu, perquè jo és un tema que jo estic bastant retirat de tot això.
Sí.
Vaig estar a parar la presó aquests anys.
Sí, clar, i no vas viure
i
la...
No, m'agradaria que m'expliquessis una mica com comencen les ràdios lliures a Barcelona.
Sí, bueno, en principi la primera va ser una lliure que provenia precisament de l'Ateneu Llibertari del Poble Sec, emetia només per un carrer, allò en plan tranquil, 50 watts i tal i qual, no? Però ràpidament van veure que allò es tenia que ampliar. Llavors van agafar un local al carrer Ludo, encara me'n recordo, Ludovico Pio, número 10, que això està al costat de l'Arc del Triomf, tocant a la plaça Sant Pere, per allà, no? I aquesta és la primera, podrem dir, es deia Ona Lliure, el primer concepte a nivell estatal, inclús, de ràdio lliure amb col·lectius, no? Feministes, els gais, gent de base, diem, no? Músics i tal. Llavors el que passa és que aquesta ràdio la van massacrar, no va començar el 79 i al cap de res, de 3 o 4 mesos, la van tancar hasta 3 vegades. I per acabar amb ells, el que van fer és inclús tancar la Tracitat, no? Vull dir, no sabien com fer-ho legalment i tal.
Policia municipal o policia...
Sí, bueno, el que es va fer ja, el remate final, és que això ho coneix poca gent, no? Els hi van fotre una calúmnia dient que allí hi havia una impremta subversiva, no? I van avisar els bombers, la policia, i van tirar la porta i tal, inclús van dir que el registre per veure la impremta subversiva i tal i qual, i el que van fer és estrossar l'estudi, o sigui, hi havia les parets acolxades i tal, doncs es va fer expressament això, no? Perquè no aixequés mai més el cap. Llavors ja allà va acabar tot, no? Perquè 3 vegades un tancament i amb una moguda d'aquest tipus, llavors aquesta gent se'n va anar aquí gras. Sí, l'Ateneu Llibertari del Poble Sec. Sí, un tal Manel, que era el tècnic, i sabia molt, que és enginyer electrònic, sé que treballa a Bellaterra ara i tal, no, de professor. Llavors, i paral·lelament, va començar en aquells moments, després d'Ona Lliure, la Campana de Gràcia, que era d'aquí el barri. Que aquesta emissora, jo vaig ser cofundador, i aquí ja entra el Dionisio Jiménez, i entra la moguda d'anar a buscar emissors a Itàlia, que es van passar de contraband,
sí, aquí
i es va portar aquest emissor tan famós que dius, el de contraràdio. Es van portar 2 o 3 emissors.
Amb l'Edo.
Ah, exacte. Igual l'Edo hi va anar-hi, perquè jo no tenia contacte directe, no? Perquè tot era molt, encara era...
Ah, jo tinc el record clar de l'Edo, que és un dia, jo acabava de sortir de la presó, per és un dia, diu, aquí hi ha un emissor per emitir, i...
Clar.
I em donen les claus del cotxe sense conèixer de res en absolut i bueno, vaig per
Clar, que devien ser a contraràdio, poder,
no? En aquest cas potser a contraràdio.
Sí, perquè nosaltres ho vam lligar-ho ja més tard. De fet, la nostra ràdio, és molt curiós, va començar amb aparells autoconstruïts, eh? L'emissor era autoconstruït, amb un tio que en sabia molt i tal, i de fet, fins la taula de barreges era autoconstruïda, imagina't, menys el micro, i funcionàvem en casets, o sigui, no hi havia ni platgi de discos ni res, no? Sí, i emetíem perquè no ens pesquessin i fer treballar a la pasma de 12 de la nit a 6 de la matinada, i punto. Saps què vull dir? Si ens volen buscar, que treballin. I de fet, en aquella època, doncs, ja una lliure no existia. Ja. Perquè ens vam començar, ja et dic, el 9 de març del 81.
Com a
Ràdio Pica. Però abans, jo vaig estar cofundador de Campana de Gràcia, que era una ràdio d'aquí del barri, que inclús va estar situada, això del nom, a la torre, de la plaça Regi Taulet, que allò és la Campana de Gràcia, era una revista republicana del segle XIX i tal, no? Llavors, Campana es va juntar amb Ona Lliure. O sigui, els restos del naufragi d'Ona Lliure van pujar aquí a Gràcia i van intentar reflotar i tindre compartides les hores Ona Lliure Campana. Jo no funcionava encara com a Pica, però participava. Una de les coses que recordo és que el Casasses jo el portava, jo, bueno, t'ho pot dir ell, no? Vaig ser una mica el descobridor en el sentit de que el tio era molt tímid i molt, ai, no sé què, allà, i anàvem allà al campanar i, hòstia, recitava allà i tal. Després, a part d'això, havia fet recitar els diumenges al matí al barri gòtic, no? La passa dels màrtirs i tot això. Però bueno, et dic tot això perquè, tornant a el que havia dit abans, va haver un moment que Campana van tancar, però també els hi van tocar el crostó. Però si tocaven el crostó per massa oberts, per massa ingenus. I de tot això ho anava computant, ho anava mirant els fallos, no? I pensava, vosaltres sou tontos, vull dir, si dieu on esteu, per onda, per antena, és normal que vinguin per vosaltres, perquè nosaltres no ho hem dit mai, mai, ni ara. O sigui, no se sap, no? I hem anat canviant, no? Llavors, encara no sabem quan ens van tancar l'any 87 com va anar, però sospitem que va ser un veí o una cosa. O sigui, ara mateix els veïns no ho saben, no? On està la ràdio, no ho saben.
Si
entren a la internet hi ha un que es diu 25 anys de Ràdio Pica, no sé què, una ràdio contrapèl o una cosa així, no? Que era quan teníem 25 anys, que ara ja en tenim 28, els vam fer fa 15 dies, no? El dia 9 d'aquest mes, de març. Llavors, clar, la història de la creació de Ràdio Pica, a part de que el mitjà ràdio a mi m'interessava, i que dintre de tot no és car, comparat amb televisió sí que és impensable, perquè fer una televisió, la prova és que no s'ha fet, sí que hi ha uns intents aquí a la plaça del Sol i tal, no? Els d'Infospai, però per fer una televisió una mica decent, diguem-ne, i que arribi, necessites molta pasta. En canvi, amb ràdio, amb molt d'enginy i tenint un equip de gent creativa, pots fer molt, no? Llavors per això vaig pensar, bueno, la ràdio, a part de que jo m'ho passaré teta, serà, que jo sempre, ja t'ho deia l'altre dia, serà un mitjà de coordinació i difusió alternativa. Digue-li gent que fa música, gent que fa poesia. Me'n recordo que amb el Casasses, tornant amb el Casasses, jo vaig anar, que estava amb l'Elisabet, com jo havia estat a Venus, ella estava a la cantonada del carrer Llibertat, amb Venus, i jo havia anat amb un petit taula de barreges a gravar-li o sigui, les seves recitals i tal, no? Llavors, bueno, la ràdio era per poesia, per inclús coses de relats, que ara ho tenim molt per la mà, això. Recordo una de les anècdotes dels primers programes que es van fer, va ser amb els Subirats, i no sé què més, amb el Pere, potser... Sí, sí, van vindre a l'estudi i havien fet lo de l'Artó com el juicio, com acabar con el juicio de Dios. Sí, exacte. I això devia ser l'any 81. Sí, sí, les primeres coses que es van fer, no? Llavors, evidentment, música i molta agenda, que ara hi ha un concert, que ara hi ha un recital de tal i qual, i una història molt oberta, però que es va anar tancant també, perquè hi va haver inclús desmadre i baralles interiors, no? Clar, eren gent que provenia de la penya de les Rambles, no? Gent, molts yonquis o exyonquis o alcohòlics, i clar, hi havia tonteries, susceptibilitats, que m'estàs copiant i tal. Un dia em vaig quedar collonit, s'estaven pagant, van trencar tots uns vidres, i dic, mira, sembla molt bé, si voleu barallar, em sembla bé, aneu-vos al carrer. Sí, perquè, hòstia, esteu aquí desmuntant la casa, l'estudi i tal, no? Llavors, clar, això encara em va profunditzar més amb el que ja portava a sobre i ho segueixo mantenint de la individualitat. Ràdio Pic és una federació d'individualitats. El Hippie Vicente és el més antic, a mi mai ha estat a l'estudi, mai, mai, mai. No és perquè sigui conflictiu, però és una mica enganxós, una mica, no ho sé, és una mica, bé, no sé, coses meves. Però hi havia gent que sí que podia portar greus problemes. No sé, era un lloc molt petit, un dia em trobo, hòstia, un gos gegantí, un gos, i, hòstia, què fot aquell gos aquí? Diu, no, ens l'han trobat pel carrer, hòstia.
Però d'alguna forma, malgrat aquests problemes,
sí, però... Sí, no, i és conegut a estatal, i és la pionera, és la més antiga...
Sí, sí, sí. Amb les diferents programació musical, de diferents tipus i de persones que estan
col·laborant,
no? Clar. Que col·laboren gratuïtament,
sí.
Que aquí no hi ha un interès econòmic, no,
exacte. Inclús, hi va haver una època que tenien que fotre pasta tots. Ara, perquè tinc llogat unes hores i tal, però al principi, hòstia, per, això és el sentit també dels tenderetes, anar a vendre absent a la Festa Major de Gràcia, a tots els concerts que hi havia, és una màquina que passa d'aquestes. Doncs una història d'anar doncs, a vendre pues, casets, pòsters, el que calgui, no? Vull dir, perquè mantindre la ràdio. El que passa que en aquell moment els pressupostos eren molt baixos, perquè quan vam començar nosaltres en el dial de la FM a Barcelona només hi havia màxim 10 ràdios, i ara n'hi han com 100. I aquí és la lliga el més fort. Si tu no poses potència i tal, és que no se't sent, és que et tapen, et tapen. Llavors que tindre un mínim, ara tindrem 500 watts. Vam començar amb 30 watts i ja en tenim... No, tenim més, què dic, 2.000 watts tenim, quasi més de 2.000, no? 2.500, 2.000, 2.500, no? Llavors, ara tens que s'ha de funcionar d'una altra manera. Curiosament la gent no paga, perquè és lògic que no pagui, perquè a sobre, si ho fan per amor a l'art i tal, com mínim, hòstia, no els hi cobris, no? Però les altres ràdios que hi ha, Ràdio Bronca i Contrabanda FM, cobren quotes, no? A mi em diuen que sóc un vengut i tot el rotllo perquè he llogat uns espais, però jo el que et puc dir és que no és una ràdio comercial, no hi ha res d'anuncis comercials ni de res. Ni...
Aquests últims anys s'ha estandarditzat el que un pintor pagui per exposar una galeria d'art, el que un músic pagui,
sí,
per tocar determinat local...
Clar. Sí, això veus, jo no ho trobo tan bé, clar, nosaltres ho vam fer-ho perquè no ens quedava més remei, però el lògic és ara que si la ràdio pot tindre cobrir hòstia, no som un grup excursionista aquí que tothom tal. I llavors, lligant-ho amb el meu individualisme, jo sóc molt... Sí que havíem fet assemblees, però saps per què servien? Per barallar-nos, perquè barallar-nos més. O sigui, intentar... Hi va haver diversos intents de cops d'estat interiors, frustrats, perquè una de les vegades... Oh, que jo tinc més idees, que el Pica, que tal... I, bueno, vale. Recordo aquí el Cafè del Sol, vam fer aquesta reunió a mitjans dels 80. Va dir, bueno, molt bé, em sembla bé. Mireu, si voleu anar amb aquest senyor, us n'aneu. Si qui voleu seguir mi, seguiu amb mi. No se'n va anar ningú amb ell. Vull dir, bueno, una persona que està una mica somiada de truites, per ser va ser dels primers que va morir del SIDA, no? No sé si el coneixes, aquest era el nòvio... De, era el Xavier Clàssic, era aquest mot perquè feia música clàssica dintre Ràdio Pic.
No estem parlant de diferències polítiques, sinó que estem parlant de diferències personals i diferents interpretacions
sí,
personals.
Sí, sí, però bueno, sí, de concepte. Aquest era el Guillem de la penya de l'Ocanya, de tota aquella colla que es movia per les Rambles, dels gais del principi, Nazario, com li deien aquell un que era tot així total no me'n recordo, bueno, tota aquesta colla, llavors exacte, sí, llavors clar, simplement que va xocar perquè la persona estava una mica desquiciada i era una persona de molta pasta, venia de la família dels Ciments Molins, no? D'aquests, del Molins, del polític i tal, no? I de sobte li va sortir la vena gai, hòstia, i llavors es va separar i va anar a viure amb el Guillem, amb aquest Guillem que és el germà del Gat, de New Buildings, que va tocar amb el Boris i amb la Genet, Penya de Sarrià i tota la història. Que per cert, faig un incís, el del saxo, també el Boris, és un element que no hi havíem pensat l'altre dia. El Boris, és un, a més, hòstia, és un tio molt legal, no?, el Boris. Bueno, això és un incís.
Jo sabem.
Ja m'ho pensava, que ja ho tenies en cartera, no? Doncs, no sé, és que jo acota'm o sí, perquè ja estic una mica perdut. Sí, que a veure, jo de les històries assembleàries les he provat i he sortit molt escamat, entre altres coses, perquè jo sempre una persona amb iniciativa i amb idees, poso les idees i me les roben. Hòstia, a veure si m'explico. Es queden amb el cotarro.
Sí, és una cosa que explica l'Edo en el seu llibre. Va cridar molt l'atenció. Ell es passa com 4 o 5 anys callat a les assemblees de París, escoltant com funciona l'assemblea anarquista, no? com funciona, perquè ell no obre la boca durant anys escoltant com funciona aquest tipus de democràcia. No? I requereix un aprenentatge que nosaltres no tenim.
Podem
considerar anarquistes, però no tenim ni puta idea del que és una assemblea, ni sabem parlar davant d'una assemblea, ni sabem defendre els arguments davant d'una assemblea. Hem sigut persones d'acció, més o menys.
Sí, d'acció directa.
D'acció directa, però que davant d'una assemblea no hi ha qui s'aclari, perquè allò es converteix en un follon de puta mare.
Exacte.
El que t'explicaves es converteix en un...
I el més espavilat, entre cometes, el que més ben parla i el que més sap manipular la moguda, no és el que té més talent, eh? Ni...
No. Exacte,
estem d'acord.
I d'això ni vi.
Exacte. I d'això ho he viscut molt jo, molt abans de la ràdio. Llavors jo vaig que tindre una idea i hòstia, no saps què passa, que al final representa que la idea la tinc l'altre i que s'ho munta l'altre i que tu pues ets l'últim món, i bueno, entre tanto ni tampoc. Llavors es desvirtua i es manipula el que dius tu. La idea inicial, abans de dir, pues molt bé, pues, ho monto a mi aire, a mi manera i tal, no? I això encara segueix ara, en què diuen que no sóc assembleari, que sóc un individualista, i dic, pues sí, vaig a la meva bola. Però jo he censurat mai a ningú, no ho poden dir mai. jo sempre he deixat fer, és una federació d'individualitats. Jo em limito a la gravació que em ve, o quan ho feien en directe, agafar-ho i posar-ho, ja està, i cada un és responsable del que fa.
El tema que recordo per l'Albert Subirac sovint, el tema d'estirme, no?
Exacte, sí.
Sí,
sí, jo tinc diversos, sí, 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 és la Bíblia.
És la Bíblia dels anarcoindividualistes.
Exacte, sí, 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 sí.
Encara que sigui un llibre críptic com pocs, però ha estat un dels llibres més...
Sí, i poc desconegut, i poc conegut,
i
marginat, perquè clar, no interessa, que sembla que només d'individualisme existeixi pues, el Bakunin i els altres, bueno, i el Sembleari.
I en aquest mateix país, vull dir, el que passa que és molt desconegut, però vull dir,
molt desconegut.
Hi ha hagut un anarquisme individualista durant molts anys, i jo he arribat a conèixer persones que després han sigut apropiades d'alguna forma per el moviment New Age, com per exemple, del Llum de la Selva, que es va arribar a dir, un personatge que vivia a Sabadell, que és un senyor que era un anarquista, que perquè no l'enganxessin va agafar la papera, va cremar el carnet d'identitat, el va cremar, el va llançar i es va convertir en un vegetarià com,
sí, com un gullo. Sí, sí.
I ell no ho buscava obertament, però sí que és veritat que al final es va arribar a convertir en un ser semigurdo, que veia àurees, que patejava les persones en nom d'animals. Determinats personatges que enllacen el passat anarquista,
sí,
amb els anys 60.
Sí, 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 sí.
Per mi són l'enllaç entre sí, el passat i la gent del rotllo que sorgeix als anys 60,
sí,
i que trenca amb tots els esquemes.
Sí, i després gent com el Pepe Ribas, que ho desvirtuen totalment, que ho manipulen i que...
Entrem en un terreny que són els terrenys de què interpreten els periodistes. Els periodistes,
sí,
els,
sí,
periodistes,
sí,
professionals, nosaltres,
sí,
no som periodistes
clar,
professionals.
Clar, Cases o...
Sí, sí. Pepe Ribas, pues, Pepe Ribas, ell explica la història d'Ajo Blanco i el que li ha passat amb ell, amb Ajo Blanco i la seva visió de l'Ajo Blanco. Però jo també estic com a sota que Pepe Ribas s'equivoca i m'he llegit el seu llibre i hi ha una sèrie de punts en el seu llibre.
Però, amb tu, per exemple...
Tot el que té a veure amb l'heroïna i tot plegat, això és una pura invenció.
Totalment.
No hauríem de... I no vull dir que ell ho hagi fet de mala fe, però sí,
no, que no s'entera.
Una inconsciència que no li permet fer una anàlisi i que sobretot ens perjudica, perquè
totalment,
a més... està confonent tot el que va passar i no, sí, permet en general fer una anàlisi social de què va passar.
Estic totalment d'acord. Per això, amb aquest llibre que va fer, jo no vaig voler absolutament, mira que ell em va anar darrere, em va telefonar i tal, jo em vaig fer longuis i ho vaig passar amb tu, cap problema, ja ho veus, vull dir, perquè el conec prou i és el que dius tu, no? És una persona, jo no dic amb mala fe i tal, però s'ha muntat una història des del seu punt periodístic i tal, i ha fotut allà una tesi que dius, bueno, escolta, quan tu, ells tenien allà una redacció, el carrer Montanent, sembla que el carrer Ibau i tal, hòstia, jo estava buscant-me les garrobes, venent a les Rambles, no per fardar, sinó per mantindre'm i per mantindre més endavant la ràdio i tal, no? Llavors, sempre han tingut un estatus... Bueno, és com el Juanjo de Star. L'altre dia ho parlàvem, no? Llavors, una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica, no?
Sí, en el cas del Juanjo de Star és una persona que manqueda uns diners d'una empresa del seu pare, que en un moment donat s'atreveix a muntar una revista i que en aquell moment hi ha una quantitat de gent desitjosa de treure uns materials i de publicar articles, publicar còmics, i que hi ha materials excel·lents al carrer que poden sortir, que tenen un canal de sortida. No vol dir que això sigui obra del Juanjo Fernández, sinó
del
que hi havia en aquell moment, de la força que hi havia i que no s'havia pogut publicar, i allò li ofereix un canal. Hi ha determinades persones que tot i estar dintre de l'establishment, tot i estar, vull dir, l'altre dia el Xavi Cot em deia, doncs, fins a quin punt el de Bocaccio,
el Regàs
era una persona enrotllada, doncs no ho sé, jo crec que no era una persona enrotllada en aquest sentit, vull dir, una persona que era un empresari arriscat,
sí,
si vols,
sí, arriscat, que va apostar,
des d'aquest punt de vista, un empresari és un senyor que
a mi em mereix el respecte, sí,
per guanyar uns diners, que va tant que en la paraula enrotllat, la paraula enrotllat és per a mi té un altre significat.
Sí, totalment.
La paraula enrotllat per a mi és, per a aquest punt, vaig a dir que és significa un coneixement que està lligat a una pràctica de la vida i bàsicament, vaig a dir, i està lligat a l'experiència del CD.
Sí.
No puc separar.
I a part, la història quotidiana, hi havia una... Jo vaig fer un pòster que... Hi havia una frase del Jerry Rubin que deia: la revolució no és aquí doncs el teu vot, sinó el que fas cada dia i com vius. Saps què vull dir? I per mi això ho defineix bastant, no? El fet de que ell feia un símil a nivell polític, no? Semblava que, clar, el canvi era doncs votar esquerres. Per mi era més enllà. És la teva manera de viure, el que fas cada dia, el concepte aquest, no? Després també hi ha una altra cosa paral·lela, que hi havia un personatge molt important que es va suïcidar, no sé si has sentit a parlar, el Claudi Montanyà.
Sí.
El Claudi Montanyà eren molt, molt, molt amics, hi havia vingut inclús al carrer Venus, quan jo feia els pòsters i tal, i aquest... Sí. Sí. Sí, al Manila, allà a les Rambles i tal, sí. Pues, eren molt, molt amics i aquest, podríem dir, que va ser un impàs entre la part contracultural del rotllo i la part política, perquè aquest el van fer director d'una editorial que es deia Ucrània, que després van treure també el Viejo Topo, que torna a sortir, bueno, ja fa anys que surt, que hi havia el Miquel Riera, que també van editar els quadernos del rotllo i el primer del Nazario, jo els vaig fer les presentacions i tal i qual, i era la part política seriosa, i ho continuen sent actualment. El Viejo Topo per mi és una de les revistes política, social, però sobretot política, que saben el que es diuen, no? I són gent de la nostra edat, i que va haver un lapsus dels 80 que van deixar de sortir i ho han tornat a repescar amb molt encert, no? I que el Claudi Montanyà era dels principals que estava ficat amb això. Van treure en aquella època també llibres del Biel Mesquida, per exemple, que vaig conèixer, aquest de Mallorca i tal, que és bastant conegut, i tot això era paral·lel a l'època de l'Ajo Blanco. L'Ajo Blanco era més una mica pamplines, en el sentit de oh, que anarquistes que somos, tal.
Això té un moment que és un Ajo Blanco, jo no sé, jo recordo que és el 77 o 78, que surt l'Ajo Blanco que enterra la contracultura.
Sí.
I hi ha un enterrament de la contracultura i un gir cap a la CNT d'alguna forma.
Sí.
Que dona peu
sí.
L'Ajo Blanco havia entès com a contracultura una cosa elitista,
exacte,
no
sí.
Que,
quasi aristocràtica.
Quasi, exactament, sí. I és evident que allò s'havia d'enterrar, el que passa és que no havien acabat d'entendre segurament què eren els moviments de base i què era el que s'estava couent al carrer en aquell moment, i cosa que per mi el Pau ho havia entès bastant millor
sí.
Que no pas.
Sí, jo el tinc, el llibre aquest que va...
De totes formes, sí. Que fos responsabilitat exclusiva del Pep de Riba, sinó de tot l'equip.
No, sí.
De l'Ajo Blanco, no?
Sí. A dintre de l'Ajo Blanco hi havia un tio, no sé si he sentit a parlar, l'Ormaza, que aquest era un, va crear com dintre de l'Ajo Blanco una secció que era de friquis associados, una cosa així, i els primers viatges que es van fer a preus populars i tal, es va anar, per exemple, a Holanda, jo m'hi vaig apuntar i vaig anar-hi i tal, uns viatges a preus tirats, no? Anada, tornada, anaves a l'sleeping, a lo típic, estem parlant dels anys 70, finals, no? bueno, final 77, 78, i aquí aprenen també el coxonat, perquè ja dic, el coxonat, a mi el Cot me l'aprecio molt, però ell és més recent i van agafar la idea concreta d'aquesta de dintre de la Jou Blanca de l'Ormaz, perquè a mi el seu germà em va preguntar, hòstia, això dels viatges, com es fa i com ho han fet i quines... Jo li vaig donar totes les dates, es van posar en contacte i tal. I llavors el coxonat ho va muntar-ho a nivell comercial, a nivell industrial. També era bastant fric i tal, i a bons preus, però que la base sortia d'aquesta història dintre de l'Ajo Blanco, no? Que era un tio molt curiós, un tio gai, molt... molt imaginatiu, i allà bàsicament hi havia el Pepe Ribas. Ah, exacte, exacte.
Amb el, si no recordo malament, amb algun Eixalà.
Exacte.
I el Jordi
sí.
Alemany, em sembla.
Ah, exacte, sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
I curiosament també he mantingut algun contacte amb el Jordi Alemany, que veig, pel que m'ha semblat, està dins del moviment New Age actualment.
I després hi havia un dibuixant que corre per aquí, Gràcia, el... com se diu, el... no me'n recordo, que és professor de dibuix i tal, i clar, sí, recordo inclús haver estat al carrer Boqueria, que tenia la redacció amb un principal i tal, després també hi havia Bicicleta, va arribar a sortir, revista Bicicleta.
No, el sol del Jordi Alemany del carrer Boqueria, des de principi dels 70, havia sigut una sastreria, que va començar allà posant pantalons hippies i fent coses de d'artesania, jo hi havia fet allà alguna espècie de performance en un quarto fosc que hi havia amb uns maniquís que havien vingut d'Instant City, una cosa que s'havia fet ahir.
Sí, hi vaig estar a Instant City, amb el Ponsati, hi vaig estar.
Instant City es van fer unes màscares.
Sí, sí, hi vaig estar amb aquest, el que fa...
Ara ens estem remuntant uns anys enrere, perquè sí. Instant City és de, suposo, de finals del, o com molt començaments dels 70. Suposo.
Sí, sí. I vaig estar amb aquest cas tan famós que viu a Nova York, el Miralda, el Miralda. El Miralda, el Ponsati, és el que va fer, que era un arquitecte, va fer els mòduls aquests infapes i tal, i crec que també hi devia haver Berenguer per allà. Eh? Jo crec que hi havia...
Ens quedaran molts temes damunt de la taula i hem parlat de personatges com el Jim, per exemple, de Granollers,
exacte,
que és un personatge important i que un altre dia hauríem de parlar en profunditat.
Sí.
O com això d'Instant City, que sembla que és una cosa que o per exemple a Formentera, si no, no.
Sí,
però penso podríem deixar per una
era l'època daurada de...
Portem una hora i 17 minuts de gravació ens estem passant una mica del temps que algú ens pugui estar escoltant i si et sembla concretem
vale, vale, sí,
un altre dia i ho deixem aquí en aquest moment
vale, vale.